Bon dia a tothom, bon dia Alfons.
Hola, bon dia.
Estem a la llibreria Universal que ens acull en aquesta presentació amb, ben acompanyats amb l'Alfons Font i estem presentant el còmic Cuentos d'un futuro imperfecto. L'atxar o les decisions editorials han fet que hagi sortit aquest còmic després del Prisionero de...
Les estrelles.
Però no passa res, ara tenim aquesta oportunitat de tenir aquesta reedició magnífica que feia molts anys que no la trobàvem a les botigues i que tenim l'oportunitat de trobar-nos de nou amb aquest treball que es va publicar originalment a la revista 1984 amb tot el que implica aquesta revista i tot el que implica aquest nom i que es va publicar a l'any 80.
Sí.
Com va anar aquesta elecció? Venies de publicar Crepi, Històries Negres, que era la primera vegada que agafaves el guió i el dibuix, i es passa el salt a la ciència-ficció.
Bé, nosaltres vam estar vivint a França un temps i allà vaig estar treballant per l'editorial Baillon i després també col·laborant amb uns amics amb una revista molt, molt pobreta i molt d'allò de companyia que es deia Tous Bourrin, que tenia com el joc de paraules la tos d'un cavall o el tots per un, no? Diguem-ne que en francès es confonia el Tous Bourrin com si fos això, no? Eren molt, molt, molt adonats al fet de fer jocs de paraules. I en allà em va tocar per primera vegada escriure amb jo un guió, perquè com que tots col·laboràvem no hi havia ningú que fos allò guionistes i després els dibuixants i tal. Vaig fer una petita història que després la vaig repetir aquí a Espanya amb Històries Negres perquè aquells originals van desaparèixer en el seu moment i es va perdre allò. Allà va ser on jo per primera vegada vaig començar a fer guions escrits per mi mateix, perquè és cert que jo he treballat amb bons guionistes com el Víctor Mora i tal, aquí, amb l'Abolí, etc. Però sempre hi ha, amb la col·laboració amb un guionista, sempre hi ha aquell punt en què no t'acabes de trobar plenament d'acord amb el que et diuen i ell probablement tampoc està plenament d'acord amb el que jo faig, etc. I al final, allò que dius, en lloc d'enfadar-me i de discutir i tal, perquè, clar, anar amb un guionista i dir-li escolta'm, canvia'm això i fes-m'ho d'aquesta altra manera, era ofendre una mica la seva feina, també, no? Així que vaig pensar, doncs, en lloc de discutir, per què no fas tu els teus propis guions? I vaig pensar en això, vaig pensar en fer els meus propis guions. I com que la història aquesta que m'havia inventat jo per la revista aquesta Tous Bourrin era negra, era allò amb caràcter negre, vaig dir, doncs aprofito aquella i començo ja a fer unes històries negres. Això li vaig proposar amb el Josep Toteng, de Seleccions Il·lustrades, i ell va acceptar per publicar-ho, eren dues pàgines, cada mes a la revista Crepi. Clar, tornant de França i només amb una feina de dues pàgines mensuals,
no donava per menjar,
no donava per gaire cosa, per gaires alegries, i li vaig dir, escolta'm, deixa'm fer també una altra sèrie per anar trampejant tot. I va dir, sí home, però d'Històries Negres no, i ja, i jo publico el 1984, dic, doncs bueno, deixa'm fer alguna cosa de ciència-ficció. I és quan em va venir els contes del futur imperfecto, que s'ha publicat després, com deia ell, després del Prisionero de les Estrelles, no seguint l'ordre, però sí almenys s'ha publicat en blanc i negre, en lloc de donar-hi color, que a mi em feia pànic segons quin colorista que em toqués les pàgines originals, sí. No les toca, però quan te fan el color has d'acceptar el que fa el guionista, sí. el colorista.
Bueno, és que just hem de dir que Cartem Còmic, que està publicant ara aquestes dues històries, i també està publicant l'home que ha publicat els dos primers volums, sí. A l'espera del tercer,
sí, sí.
Hem de dir que ha respectat aquest blanc i negre, que té un gran valor, és un dibuix fet a plomilla, en una època molt concreta, i és dels últims anys en què es va, el mercat va admetre el dibuix blanc i negre.
Negre,
no?
Sí.
De fet, el Prisioner de les Estrelles, al principi, la primera part és en blanc i negre també.
La primera part és en blanc i negre, i hagués continuat sent en blanc i negre si el Rafael Martínez, de Norma Editorial, no hagués volgut aprofitar la tirada que va tenir a França amb el Glénat, que la van vendre molt bé i el Glénat estava disposat a continuar-la, però els Humanoides li van proposar amb el Rafa Martínez, home, te la publiquem nosaltres la segona part, paguem més, i que li van dir, paguem més, ja està. Doncs sí, i jo li vaig dir, n'està segur, sí, però ells la volen en color. Dic, hòstia, Rafa, jo no sé si fem gairebé d'haver publicat tot el primer àlbum amb el... No, tu tira, que jo ja me n'encarrego. Vale, jo tiro. Naturalment, què va passar?
Bueno, doncs que l'Anat es va quedar amb la primera sense la segona.
La primera sense la segona.
I l'Humanoides la segona sense la primera.
I els Humanoides a la segona sense la primera. I no, naturalment, el públic d'Humanoides no sabia que hi havia hagut una primera part, que l'havien publicat a Glénat, i el públic de Glénat no se'n va enterar que els Humanoides havien publicat la segona part. Va ser tot un desastre, per tant, no? Vull dir que es va acabar amb el segon àlbum, que afortunadament els de Cartem l'han publicat juntament amb la primera part i tal. I fins i tot, bueno, ells no, va ser el Erwin Ross de Màgic de Sub Comics, que era el meu representant, qui va fer que aquest segon àlbum, que havia estat colorejat, el tornessin a refer el color per fer-ho amb el mateix colorista que va fer la primera part. I d'aquesta manera guardar una tonalitat més o menys igual.
Uniforme,
sí, sí. I això va ser...
Bueno, a mi m'interessa molt contextualitzar aquest còmic en un moment determinat, que estem parlant que es publica a finals del 80-81, i tu més o menys tens 33-34 anys,
sí.
Perquè a vegades diem aquest és el segon la segona història completa del Font, però en realitat portes 15 anys de professió en tot el que
sí,
representa.
Sí, sí.
I sí que és veritat que és el guió teu, però acabes amb una publicació, amb una revista èpica per tots els amants del còmic i amb molt centrada en la ciència ficció. Vull dir que aquí no només abans de tu s'havia publicat en aquesta revista doncs, en Fernando Fernández, el Carl Jiménez,
sí, sí,
el B.A.,
sí.
Amb les històries de Teona Galàctica, o teníem el Richard Corbett, etcètera.
Sí,
no?
Sí,
vull dir que
sí.
Arribaves a un lloc...
Sí, el 1984 era una revista, diguem-ne, de primera, en aquest sentit de la ciència-ficció.
Sí, sí, sí. I a més amb una connotació amb el nom que ve de la literatura, amb el 1944 de George Orwell, escrit el 48. Escrit el 48.
Sí, aquestes coses passen.
Sí, 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 però bueno, que pels que vivíem, jo sóc una mica més jove que tu, però vull dir que al final dels anys 70 estàvem tots a dir a veure què passaria.
Quasi tothom era una mica més jove
que jo. Sí, sí, sí. Ja. Bueno, però sí que és veritat que és una època que tenim novel·les molt representatives que arriben fins i tot a l'actualitat, com pot ser Dune, de Franz Herbert, en temes ecològics. Jo tinc la primera edició de Jo Robot en català de meitat dels 70, que la portada és teva,
sí.
I que la vas il·lustrar. I després, en aquest còmic, hi ha algunes referències explícites per part teva de diferents autories, no? Com pot ser Robert Seckley,
sí.
Que cites literalment en una de les històries.
Sí,
no? Vull dir,
sempre el cuento de Robert Seckley.
Sí, sí, sí. Però bueno, que això ho cites en una, però després hi ha alguna de les històries que realment podria estar inspirat, no?
Sí,
evidentment, el programa de televisió, per exemple.
Sí, sí.
No? Mm-hmm. Són les lectures que van influir, diguem-ne, que van ajudar...
Naturalment, jo era un apassionat lector de ciència-ficció en aquella època. va enxampar així, perquè he sigut un apassionat de la lectura sempre, però en concret a la ciència-ficció en aquella època m'encantava, no? M'entusiasmava. Clar, només feien que suggerir-te coses, no?
Bueno, era el boom de la ciència-ficció sociològica, no?
Sí, sí. Estan
tots
sí.
immersos, i a més a finals dels 70 que es publicava de cop tot al nostre país, no?
Sí, sí, sí. Sí, perquè abans és que era pràcticament impossible. Vull dir, aquí a Espanya la ciència-ficció era el Diego Valor o històries d'aquestes que eren, sobretot, no trepitgis el peu de ningú, no sigui que et fotin a la garjola, saps?
Sí, sí, sí.
Perquè, clar, vull dir, el règim...
Sí, sí. Bueno, hi ha uns robots molt ingenus, amb una tecnologia molt casolana,
sí,
etcètera.
Sí, sí, sí. I uns guions, malauradament, exageradament ingenus o infantils.
Jo crec que jo tinc la teoria de que el canvi a Espanya és amb Dani Futuro. El canvi del que dius tu, les historietes en horitzontal, sí, apaixades sí, sí. i tal, jo crec que el canvi realment al còmic modern de la ficció és Dani Futuro de Carlos Gemany.
Sí.
Que a més tu estàs coincidint en tota aquesta època.
Sí, sí, compartíem un estudi junts amb l'Adolfo Osero.
A Premià.
Sí, a Premià. Sí, sí, nosaltres vam marxar de viure de Barcelona, ens vam traslladar a Premià, Premià de Mar, i allà vam coincidir amb el Carlos, que ja hi era, l'Adolfo, que també hi era, i algun més, però vam muntar un estudi entre els tres i allà es van fer algunes coses entre tots tres. Sí.
I en aquesta època, deies que havies tornat, quan surten els cuentos, ja estàs independent.
Quan es publiquen amb el Crep i les històries negres i després els cuentos, ja estàvem aquí una altra vegada, sí.
I estaves en un estudi amb ells o estaves pel teu compte?
No, diguem-ne que nosaltres vivíem en un apartament a Premià i vam agafar un apartament més com a estudi per tenir-lo com a estudi.
Ah, està bé. Està bé. Abans et deia que es percep una gran influència. Una clara és, per exemple, Cròniques marcianes de Ray Bradbury, que també s'estructura en contes independents, que tenen relació entre ells. També algunes de les històries de Cròniques marcianes és una crítica al colonialisme, aquí també, el tema de les grans empreses. En certa manera, també, ara que he tornat a rellegir el còmic, en certa manera també vas anticipar el que es va conèixer després com el cyberpunk, no? Vull dir que tot el que representava doncs el cyberpunk que es va crear a partir del Neuromante,
sí.
de William Gibson i tot això, diguem-ne, en realitat tu vas avançar diversos anys, diguem-ne, no?
Està malament que ho digui, però sí, és veritat.
Perquè sí.
Sí.
Sí, sí. Bueno, el Neuromante és del 84.
Sí, diguem-ne que no va ser una anticipació exageradament anticipada.
Però sí, sí, no, però doni-do, perquè al final tenim unes referències que en realitat aquí ja estaven parlant de coses del que després va ser el gran boom. Diguem-ne, el ciberpunk, una de les característiques del ciberpunk, per exemple, són el tema de les grans corporacions, de grans empreses explotant a la gent, explotant els recursos, i això ja surt en aquest còmic.
No? Diguem-ne que el capitalisme salvatge, que és aquest capitalisme que no mira, no té en compte les conseqüències negatives que pot comportar, sinó que simplement busca el benefici. No?
Sí.
Clar, jo no estic en contra d'un cert capitalisme perquè representa feina per molta gent. Una empresa, una fàbrica, dona feina a moltíssima gent i a moltes famílies els hi dona de viure al llarg de tota la vida. Però aquest capitalisme que vol substituir l'ésser humà per una mena d'esclaus robòtics o el que sigui, és una cosa que jo penso que és negativa. I sempre he tingut aquest esperit crític amb la necessitat de denunciar fets que a mi em semblaven o irresponsables o criticables com a mínim. No? I d'aquí ve la meva actitud en contra d'aquestes grans empreses, en contra del gran empresari que fabrica fragments humans per compensar les malformacions de la guerra.
I que a vos li interessa que hi hagi guerra.
I que li interessa que continuï la guerra perquè d'aquesta manera té més negoci.
Justament aquesta història em sembla que es diu La gran empresa.
Una és La gran empresa i l'altra no me'n recordo.
Perquè llegint aquesta, en concret aquesta que deies, m'ha fet recordar el que està passant ara amb el Trump, diguem, eh?
Sí,
el Trump té un problema molt important quan arriba a la presidència ara, sí, té un problema molt important de fuga de divises, diguem, hi ha molts diners que surten del país i no entren, sí, sí, i per això posa lo dels arancels, per poder limitar, diguem, les compres cap a l'exterior, intentar, diguem, activar el mercat intern, però quan diu de pujar fins a un 5% la despesa militar, ell el que vol és que li compris les armes amb ell.
Naturalment. Però no solament això, sinó que, per exemple, el Trump arriba al poder i el primer que fa és dir: pujaré els arancels una barbaritat. I automàticament les empreses que compren material europeu perden econòmicament a la bolsa, baixen un fotiner. El Donald Trump i els seus amics compren a meitat de preu o menys totes aquelles accions que s'han caigut de pes. L'endemà diu: pues no, ara retiro els arancels. Hòstia, les accions tornen a pujar de cop.
Sí, sí, això és una
tonta. I de la nit al dia tens el Trump tres vegades més multimilionari que el Trump.
Bueno, però això ho ha fet amb ells. Però
sí, sí, naturalment.
El que ens ha fet a nosaltres com a ciutadans espanyols és que si augmenta la despesa al 5% del PIB de cada país, el que està demanant el Trump és que li compris
amb ell
les armes perquè siguin divises, diguem-ne, que
entrin
a Estats Units. I després ja veurem què fem amb aquestes armes, perquè algun dia les haurem de gastar en alguna cosa, en alguna altra guerra. Vull dir que és exactament un paral·lelisme a la teva ficció.
Naturalment, sí.
Sí, sí. Deia que de les influències també és un altre molt evident, que és la pel·lícula de 2001, no? I que aquí apareixen en dues històries dos personatges que després tenen vida pròpia més endavant.
El Clark i Kubrick, de l'Stanley Kubrick, i l'Arthur Clark. I són dos personatges que jo vaig llegir amb un conte curt de la Simone, que era un conte humorístic, on hi havia dos personatges, eren dos amics que passaven peripècies, però la Simone va fer com un conte allò de dir: vinga, va. Però vaig pensar: mira, agafaré dos personatges i els hi diré Clark i els hi diré Kubrick com a homenatge una mica amb els dos admirats, el director de cine i l'escriptor. No? I se'm va ocórrer. Vaig pensar: doncs mira, un que sigui l'antònim de l'altre, no? Tranquil·let i serè i reflexiu, i a l'altre un celebrat.
Sí.
I bueno, van tenir bastanta bona acollida i al final van acabar amb tres o quatre àlbums.
Ara, sí, amb vida pròpia.
Sí.
Tu has mencionat l'Arthur Clark com a escriptor, però sí, que en realitat era enginyer de la NASA, i de fet és un dels meus referents, i una de les coses que justament volia l'Stanley Kubrick de 2001 era que la història fos versemblant. I que per tant, s'assemblés. Després es van barallar, no sé si
sí,
sabia això.
Sí, sí.
Bueno, es van barallar per diferents motius, però bueno, el principal motiu de la baralla va ser que l'Arthur Clark va publicar la novel·la de 2001, quan, després de l'estrena, perquè era la condició, després de l'estrena, i va quedar per la posteritat que la novel·la era com la novel·lització de la pel·lícula.
De la pel·lícula,
I això no li va agradar, a l'Stanley Kubrick no li va agradar gens, Vull dir que això ja després van estar molt, molt barallats. Però bueno, la qüestió és que aquí tens un filó, perquè també apareix un personatge que és HAL.
El cervell electrònic que dirigeix la troca, i que si no li preguntes el que t'ha de contestar, no t'ho explica.
Clar, però és que això també em sembla molt interessant, contextualitzant-lo amb la lectura avui en dia, perquè avui estem envaïts per la intel·ligència artificial i que estem en el mateix, o sigui, que li hem de saber què li hem de preguntar perquè llavors pugui respondre.
Si tu no li preguntes quina hora és, ell no et dirà l'hora.
Sí. Bueno, que és el final de la història, si no m'has preguntat si plourà o no.
Si m'haguessis pogut dir que plouria, no m'ho vau preguntar.
Exacte. Sí. I curiosament, en la pel·lícula 2001, el que sorprèn a l'espectador, ara vaig a fer un spoiler, ho dic perquè no escolteu, una de les, és una pel·lícula de l'any 68, vull dir, si no l'heu vista, una de les coses que sorprenen l'espectador és quan el robot es comporta com un humà i comença a matar els astronautes.
Sí, sí, clar. Bueno, és...
Aquí també, en part, hi ha una història també en què hi ha uns robots que els hi cau un llamp i llavors comencen a perdre el nord, també.
Exacte, sí, sí, sí. A veure, en aquí ens hem saltat tots les tres lleis de l'Asimov, de la robòtica, però clar, vull dir, és que si els robots funcionen com l'Asimov va decidir que eren les tres lleis, seria tot perfecte, no? Clar, a veure, hi ha una pel·lícula bastant recent i que a mi em va semblar interessant, que es diu L'Acompanyante, i és una robot sexualitzada, és a dir, una acompanyant, no sé com es diuen les... Bueno, en fi, i hi ha una conxorxa de tres o quatre amics per aconseguir que aquesta robot mati amb un competidor que tenen, no? I per aconseguir-ho li han de treure el xip d'acceptar la sexualitat, sigui quina sigui, la persona que li demani. Però com que aquest amic creu que ella continua sent un robot d'atencions sexuals, vol abusar d'ella, i ella es defensa com un ser humà perquè ja no té el xip i el mata al final, no? Que és el que volen els altres tres que passi. Clar, diguem-ne que amb aquest joc, que jo ara us explico molt barroberament d'aquesta pel·lícula, a mi em va semblar bastant interessant en el seu moment, no? De dir, què passaria si li treus... És clar, els xips aquests que condicionen l'actitud i el comportament... Jo a vegades havia sospitat, perquè avui en dia, si us hi fixeu, es paga amb els rellotges, es paga amb les ulleres, es paga amb el que vulguis, i quan vas a una discoteca o el que sigui, et posen la xapeta perquè puguis entrar i sortir i tal, i al final dius, bueno, ja veuràs com tu acabaran dient que t'implantis un xip per poder pagar, per poder demanar la Coca-Cola a la discoteca, per poder entrar i per poder sortir. El que no et diran és que aquell xip té altres possibilitats, no? Com és el control dels éssers humans, per exemple, no? I clar, sempre hi ha coses a la ciència-ficció que poden estar molt bé d'inici, però que poden acabar sent una autèntica bogeria, no? D'aquí aquella...
Aquesta història de robot de companyia, un robot sexual, apareix en una de les històries, és una de les històries que podria ser més conflictives, diguem-ne, no? Perquè has tingut més crítiques a nivell internacional, no?
Suposo que sí, perquè, clar, vull dir, hi ha la homosexualitat, hi ha una sèrie de coses que no van agradar en el seu moment, no? Ara, vull dir, a mi era...
Però independentment de la temàtica, en el fons, el que traspua aquesta història és una condició que apareix també en altres, que és el tema de l'error humà, si no directament l'estupidesa.
Sí, clar. A veure, jo aquí tinc una introducció més o menys, ho he explicat un fotimer de vegades, que em van preguntar, però sé com ho fa per fer històries que després es transformen en realitat i tal, i vaig dir, miri, llegeixo notícies als diaris i tal, i si em resulten interessants i tal, procuro projectar-les en el futur, però tenint en compte l'estupidesa humana, no? Com deia l'Einstein, no? Només hi ha dues coses infinites a l'univers, que és l'univers i l'estupidesa humana. I diu, i de la primera encara no n'estic segur. O sigui que... Sí, sí.
Sí, sí, sí. El que passa és que... Estava pensant en una situació real que no sé si coneixeu. L'any 2001 va sortir una missió de la NASA, que es deia la missió Géminis, i el seu objectiu era agafar pols solar, del vent solar, agafar pols que eren micrograms, diguem-ne, durant 3 anys. I el 2004, el setembre del 2004, amb un èxit de l'expedició, al final va tornar aquesta sonda, va tornar a la Terra, i com va entrar a l'atmosfera, doncs va cobrir, diguem-ne, amb molt d'èxit aquesta entrada, que és el més perillós. O sigui, durant 3 anys tothom estava patint per l'entrada, i quan va entrar tothom va aplaudir a la sala, i quan s'havia d'obrir el paracaigudes no es va obrir, i es va estavellar contra el terra i va quedar fent miques al desert dels Estats Units, en un desert dels Estats Units. I es va arribar a la conclusió de que s'havien muntat els sensors del paracaigudes, s'havien muntat al revés, i que en comptes de detectar que estava entrant cap a la terra, pensava que estava sortint cap a fora. I es considera l'error més gran de l'enginyeria a nivell històric, i amb unes conseqüències terribles, perquè van estar com 15 anys fent aquesta expedició i 4 anys, diguem-ne, monitoritzant aquesta nau, i tot això es va perdre. Diguem-ne. Diuen que no es va perdre del tot, però bueno, la qüestió és que es va estar... Això, si haguessis posat en una de les històries, potser t'haguessin dit que eres exagerat.
Exagerat, és possible. I ara, per exemple, aquí amb la introducció que he escrit d'aquest llibre, explico que hi ha uns éssers vius al planeta Terra que existeixen, que són els tardígrads, que són microscòpics, però que tenen unes condicions de supervivència tremendes. No? Són capaces d'estar sense oxigen, a l'espai exterior, rebent els rajos còsmics que no l'afecten en absolut, pot estar a temperatures del quasi al zero absolut, que són 270 graus sota zero, i pot estar resistint perfectament 150 i 170 graus de calor i sobreviu. I clar, vull dir, és un bitxo microscòpic, però té una genètica. Els científics saben que si els éssers humans volen anar a colonitzar Mart i la Lluna, tenen tres greus problemes amb els que enfrontar-se, que són les pressions, la gravetat, l'excés de calors i de freds i tal, i al mateix temps els rajos còsmics, perquè els éssers humans davant dels rajos còsmics no tenim salvació, no hi ha res que ens protegeixi. I estaven pensant els científics saltar-se aquests tres perills a base de transformar la genètica humana col·locant gens d'aquests tardígrads. És a dir, transformar el ser humà en una mena de tardígrad android. I dius, hòstia, nen, on anem a parar, no? Perquè, és clar, aquesta gent, si la transformen en una mena de tardígrad, què passarà si volen tenir fills? Transmetran què? Com seran els fills?
Bueno, la sensació amb aquesta resposta teva és una sensació que em va recordar quan vaig estar a casa del Fernando Fernández, que pel descansi fa molts anys, que m'ensenyava totes les revistes que tenia a casa seva, les enciclopèdies i tal, que era l'internet de fa 40 anys,
sí,
no?
Bueno,
la sensació de que tu també has consultat moltes revistes de divulgació científica.
Sí, naturalment. És que, a veure, l'única possibilitat que teníem abans de l'existència dels ordinadors i d'internet i tot això era nula, no? Era anar per les llibreries, tant de nou com de vell i tal...
He de dir que les revistes de divulgació científica, des de principis del segle XX, hi havia moltíssima il·lustració, també.
Després,
evidentment, en fotos.
Exacte, sí.
Però eren revistes il·lustrades sempre.
Il·lustrades sempre, sí, sí. I clar, vull dir, d'això en treies un gran profit, però era un profit limitat, perquè si el que tenies de fer no coincidia amb cap dels objectes que tu havies anat col·leccionant, doncs no et quedava més remei que inventar-t'ho, no? I clar, es funcionava molt pitjor. Ara, en aquests moments, amb internet tens la llibertat de dir, escolta, és que has de fer una història que passa al 1500, perquè es barallen entre els uns i els altres. I vas a Google i a internet i busques l'època i veus...
Ja, i tens tota la,
tens tota la documentació, vestuaris, etc. I el que vulguis, no? Clar, vull dir, això és com per exemple, les llentilles dels ulls, diguem-ne, tothom pensa que és una qüestió molt moderna i les primeres lentilles que es van fabricar va ser a finals de l'any 1900, o sigui 1800 i escaig, abans del segle XX. Suposo jo que devien ser de vidre, superfí i el que volguessis, però que devien deixar l'ull fet
sí,
un desastre. Però tot i així existien ja en aquell moment les llenties, les llenties, no sé com es dirà en català.
Lents de contacte.
Lents de contacte, cert. Això és això, no? Vull dir que la ciència sempre ha tingut unes grans condicions per fer coses meravelloses i al mateix temps, doncs...
Sí, sí. Però tot i així, han passat més de 40 anys des de la publicació original i han perdut la vigència. Els teus escenaris semblen supermoderns avui en dia. També és veritat que tu comences a escriure també després de pel·lícules com La Guerra de Galàxies o Alien, que donen una sensació, diguem-ne, sobretot Alien, que són... Alien en realitat són com camioners de l'espai, diguem-ne,
sí,
tot és
sí,
més
sí.
Cutre, tot és més
sí,
tal,
sí, sí.
No? I que inclús recorda les mateixes històries que estaven abans de Clark i Stanley, doncs aquesta sensació de que tot és més cutre, no? De currantes,
sí,
estan
sí.
Més preocupats per les condicions, pel sou, no sé què, no?
Sí, sí. Sí, sí, clar. És que, a veure, la ciència-ficció, diguem-ne, pura, estèticament perfecta, d'alumini, plàstic i coses boniques, amb llums i colors fantàstics on viure meravellosament bé i tal, doncs jo no me la crec,
yeah.
no me la sé creure, no? En canvi, un futur bastant tètricament brut i amb coses noves barrejades amb coses rovellades, aquest sí que me'l crec més, no?
Clar.
Però, esclar, això depèn de cadascú de nosaltres.
Clar. Doncs ara tenim l'oportunitat de veure-ho amb aquesta nova edició de Cartem Còmics, Cuentos d'un futuro imperfecto. Tu tens alguna cosa que vulguis afegir que no hagi sortit de la conversa?
En primer lloc, donar les gràcies aquí a la Universal perquè ens ha permès presentar el llibre. També amb els de Cartem Còmics perquè l'han imprès molt bé, amb molt bon paper, amb molt bona qualitat. Han respectat el blanc i negre, que en aquest cas jo crec que era una bona cosa. I poca cosa més, agrair-vos a tots la presència aquí a suportar el pesat del font, que sempre acabo tenint por d'haver avorrit a la gent d'una manera estrepitosa.
Segur que no.
Però, bueno, ja em sabreu disculpar.
Moltíssimes gràcies i felicitats. I fins la propera. Gràcies.